Radio Estel.
En l'ADN de cada persona hi ha quelcom que parla de fraternitat. Vols mirar la realitat des d'aquesta perspectiva? Vols il·luminar la teva vida amb la llum de l'Evangeli? Vols conèixer vivències reals que testimonien la germanor? Aleshores, escolta'ns. En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre, a Radio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Andorra, 107.5.
9 i 1 minut a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit del Palau Blaugrana del 1971 amb Agustí Montal de president, amb un cost final de 135 milions de les antigues pessetes, al nou Palau Blaugrana amb Josep Maria Bartomeu de president, amb un cost final de 90 milions d'euros que hauria de ser una realitat en uns 3 anys. Entre un i altre hi haurà uns 48 anys de diferència fins que la temporada 2019-2020 al Barça-Lassa i la resta de seccions tinguin nova casa. Un nou Palau Blaugrana multifuncional amb capacitat per a 10.000 espectadors, més una pista auxiliar amb capacitat per a 2.000 i una pista de gel. Les obres del nou Palau, proposta de l'equip Hoc Mestac Arquitectes, començaran durant la temporada 2017-2018. Josep Maria Bartomeu, president del Barça.
Un projecte de nou Palau que compleix amb tots els requisits per ser una peça emblemàtica que ens ajudi a complir el nostre objectiu de convertir-nos en el club poliesportiu més important del món.
Doncs així, a l'actual Palau, construït un 23 d'octubre de l'any 1971 i en el que hem vist jugar a grans estrelles del món de la cistella, entre d'altres esports, li queden pocs anys, uns 3 anys de vida. Esperem que l'anomenada màgia del Palau no es perdi. Escolteu Bàsquet al Dia amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagana a la producció.
Des d'ara fins a 2:15, no es perdin el millor programa de la diferent dedicat exclusivament al bàsquet.
9 i 3, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Presented by
Òscar Merino.
Doncs ha estat aquesta tarda, a les 7, a l'auditori del Futbol Club Barcelona, ple de gom a gom, ple a vessar amb la presència de moltes personalitats vinculades al món del bàsquet, vinculades al Barça de bàsquet, així com també a la resta de seccions, exjugadors. Vaja, que ningú s'ha volgut perdre la presentació oficial del que serà el nou Palau Blaugrana. Josep Maria Bartomeu, president del Barça, ha parlat d'una joia arquitectònica que farà del Barça el club poliesportiu més important del món.
El nou Palau serà una joia arquitectònica, un treball magnífic, però també serà una demostració palpable de la vocació poliesportiva al nostre club. El Palau actual, com sabeu, no compleix totes les condicions que ha de tenir, però ens ha donat molts moments màgics, ens ha donat molts èxits. Té un caliu especial al qual no volem renunciar de cap de les maneres. I per això el nou Palau està dissenyat perquè continuï sent una olla de pressió. El nou Palau no és un pavelló de mínims per complir les exigències de l'Eurolliga, sinó que és un nou Palau de màxims per garantir que totes i cadascuna de les seccions professionals del club tinguin allò que necessiten per mantenir i millorar la seva posició d'excel·lència i els èxits esportius. El nou Palau representarà també un salt espectacular pel que fa a les instal·lacions. Amb una nova pista de gel, veurem les imatges més tard, dos camps de futbol per la FCB Escola i un nou poliesportiu annex al Gran Palau. Creiem que aquest projecte del nou Palau ja mostra quin és i quin serà l'ADN d'aquest espai Barça que tot just estem començant. Excel·lència per la pràctica esportiva, excel·lència per als assistents als partits, generació de noves instal·lacions i serveis pels socis i una aposta decidida per la formació. I tot això, com sempre, assegurant paràmetres de mobilitat, de respecte ambiental, d'estalvi energètic i de sostenibilitat, també amb la part econòmica.
Doncs paraules de Josep Maria Bartomeu, president del Barça-Lassa, aquesta tarda a l'inici de l'acte de presentació del nou Palau Blaugrana. Jordi Moix, directiu comissionat de l'Espai Barça, explica com serà aquest nou Palau.
La proposta que hem triat és la que, d'alguna manera, agafa el bo que té el Palau, que és el ring, la bombolla de les grades, i traslladada, ampliada, però amb el mínim d'expressió, és a dir, sense buscar el posar el màxim de cadires massa lluny, i amb la capacitat més propera a mantenir el mateix caliu que tenim ara. I té una proposta de simetria on una part, pels grans partits i amb més gent, amb una distància equilibrada, complementi fins als 10.000 seients de capacitat mínim, que és el que marcàvem al referèndum. Aquesta proposta arriba fins als 12.000. Repeteixo que aquest és un projecte triat ara i que anirem treballant ara conjuntament amb la gent de l'equip mentre tramitem les llicències i els permisos generals, però que encara queda molta feina a fer, però ja també interlocutant amb els usuaris, que molts dels quals esteu aquí, perquè també vulgueu incorporar aquests inputs amb l'equip guanyador del concurs d'arquitectura.
I malgrat les diferències òbvies que hi haurà amb l'actual, de dimensions, bàsicament respecte a l'actual Palau Blaugrana, Moix assegura que en cap moment es perdrà el que s'anomena la màgia del Palau.
Aquest nou Palau, no perdrem el bo que tenim de l'actual Palau? Podem reinventar o continuar aquesta màgia, el que hem estat votant per totes les instal·lacions que s'han fet els darrers 10-15 anys, no? Per Europa i pel món occidental en general i per Àsia, i ens trobem que una instal·lació moderna de Palau, pensada en diferents aspectes, pot perdre un punt de personalitat i de caliu pensant per el que essencialment volem fer, que és esports. I, per tant, el repte que vam llançar als arquitectes en el concurs va ser, en aquest sentit, intentar, amb les diferents opcions que presentessin, mantindre aquest esperit.
I és més, perquè Eduard Gascón, director de TAC Arquitectes, una de les empreses guanyadores del concurs, juntament amb l'empresa HOC, explica que aquest nou Palau, els rivals, quan arribin, se sentiran molt, però molt intimidats.
Les bases del concurs realment es feia esment a l'importància de l'efecte olla, a no perdre l'esperit actual del Palau. Hi ha dues coses que creiem que defineixen aquesta situació. Una és la proximitat del públic i l'altra és l'acústica. Amb la solució que proposem d'una única anella al voltant de la pista, aconseguim que el públic estigui molt més a prop dels jugadors, de la pista, i alhora aconseguim una dràstica reducció del volum construït del Palau. Això ens permet no només tindre un efecte olla, jo diria és un efecte cova, on la coberta, el que fa la coberta és que col·labora acústicament i inclús a nivell de les pantalles, com s'ha pogut veure en els vídeos, a reproduir aquesta atmosfera inolvidable del Palau antic, no?
Doncs així serà, aquest nou Palau Blaugrana, multifuncional, amb capacitat per a 10.000 espectadors, un màxim de 12.000, però compta perquè també es podria reduir la seva capacitat, la de seients, mitjançant un corriment de cortines. No obstant, Jordi Moix està convençut que tenen la capacitat per aconseguir omplir assíduament un pavelló de 10.000 espectadors, com ja succeeix en altres pistes ACB. Escoltem a Jordi Moix i Eduard Gascón.
Llista d'espera, diguem, o voluntat d'abonaments, n'hi ha. Afició als esports principals professionals, una àrea metropolitana de Barcelona de 4 milions d'habitants, n'hi ha. Hi ha exemples de ciutats que no tenien tradició de bàsquet, posem cas de València o Bilbao, i que estan omplint pavellons amb 8 o 9.000. Jo crec que hi ha una massa crítica, ja ara, avui, en tota Catalunya, per poder tenir, diguem, abonaments
suficients per tenir ocupacions als voltants dels 10.000 i els grans partits doncs, fins als 12.000. Llavors aquí una mica, Eduard, si vols explicar...
Sí, si em permets, Jordi, matitzant o completant la pregunta, la configuració de la grada que hem previst permet una configuració més petita, és a dir, permet deixar-la amb 8.000 seients. És a dir, hi ha la mida del que és la primera anella, que té una capacitat de 8.000 espectadors, és la grada superior, aquesta que s'extén cap al costat de llevant, la que arriba fins als 12.000. Per tant, amb un simple sistema de partició de cortines, podem segregar i tindre un palau de 8.000 espectadors, per ocasions com les que...
Doncs aquestes són les explicacions de com serà el nou Palau Blaugrana, que si tot va bé s'hauria de començar a construir, s'hauria de començar a fer realitat la temporada 2017-2018 i hauria de ser un fet durant la temporada 2019-2020. El cost final s'especula, o s'espera, vaja, que sigui de 90 milions d'euros. Aquest nou Palau Blaugrana multifuncional amb capacitat per a 10.000 espectadors, amb un màxim de 12.000, més una pista auxiliar amb capacitat per a 2.000 espectadors i una pista de gel. 9 i 11.
Bàsquet al dia.
Guanyar.
Amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I a tot això, el Barcelona se té dijous a les 6 de la tarda un partit vital en les seves aspiracions per disputar el top 8. Queden 6 jornades pel final del top 16, suma 4 victòries. L'històric diu que necessita 4 més per assegurar-se el passi als quarts de final. I amb els partits a casa en queden 3 per jugar al Palau contra Xesca, Madrid i Bamberg. Els comptes no surten, de manera que l'equip de Bascola està obligat a sumar com a mínim una victòria fora, ja sigui a Rússia, ja sigui a Vitòria o ja sigui a Lituània. Veurem si aquest dijous pot arribar aquesta victòria lluny del Palau. Tomas Satoransky.
Otro partido superimportante, ¿no? Ganamos contra Khimki nuestro primer partido de top 16, de no sé de cuánto, pero se nos presenta otra oportunidad de ganar algún partido fuera y bueno, vamos a intentar cogerlo como sea, ¿no? Y seguir así aspirando a clasificarnos a top 8.
I el més important és que després de la victòria de la setmana passada per 82-66 contra l'Olympiacos, capgirant el bàsquet de Braix, el Barça la s'adepèn d'ell mateix per disputar el top 8. Xavi Pascual també parla del vital partit d'aquest dijous a Moscou.
Ara mateix ens hem posat en quarta posició. Crec que el partit contra Khimki serà importantíssim. És un partit clau, probablement, o un dels partits claus que ens queden. Serà la propera jornada i serà un partit amb dos equips empatats a 4 victòries. A veure si som capaços de fer un bon encontre en una pista difícil contra jugadors de molt talent.
Recordem que en la primera volta el Barcelona va ser capaç de derrotar el Khimki a casa per 87-70. I la novena jornada del top 16 comença ja demà, amb un únic partit avançat a dimecres, el partit que jugaran el Real Madrid contra el Xesca a partir de 9:15. El Madrid, tercer del grup F amb 5 victòries, rep el líder amb 6, empatat amb el Baskonia. Important partit el de demà pel conjunt de Pablo Lasso. Allà van perdre 95-81. I en busca de la sisena victòria, que els aproparia molt als quarts de final, però compte perquè després del partit de demà, els blancs juguen 4 partits consecutius fora del Palacio abans de tancar el top 16 a casa de nou contra el Khimki. Lasso, però, no fa comptes.
Quedando todavía las jornadas que quedan, más que nunca en este grupo, cada partido es una final y cada partido es importante. Lo mismo que cuando perdimos, el día que perdimos en casa con el Barcelona, sabía que quedaba mucho grupo. Y creo que probablemente hasta la última fecha pues no va a haber posiciones claras en el grupo.
I en aquesta prèvia del Madrid-Xesca de demà dimecres també ha parlat Sergi Llull, protagonista sens dubte de la setmana, del mes. De fet, és l'MVP del febrer a la Lliga Endesa i qui sap si el protagonista de l'any amb el triplàs de diumenge a la Fonteta a València. Avui n'ha tornat a parlar i ha reconegut que ha vist la jugada repetida unes 5 vegades.
Bueno, la habré visto 5 o 6 veces, casi.
¿No?
No. Yo creo que es normal, ¿no?, verlo 5 o 6 veces. Fue algo increíble, ya no solo por el tiro, sino porque te da la victoria, ¿no?, que es lo importante, y bueno, fue un momento muy bonito.
después de ese final de partido todos van a ser aburridos, ¿no? A partir de ahora.
Bueno, espero que no, espero que no. Es difícil superar un final de partido como ese, pero bueno, quedan muchos partidos y ahora hay que centrarse en el partido de mañana que va a ser una guerra.
Has demostrado a lo largo de la temporada que se te dan bien esos tiros sobre la bocina, no tanto como ese, pero los que son más cerca del aro y demás. ¿Los entrenas especialmente o por qué crees que te sientes cómodo ahí?
Bueno, los entrenas durante los entrenamientos, pues cuando se acaba la posesión o juegas un partido y se acaba el tiempo, pues intentas también entrenarlos de alguna manera, ¿no? Aunque siempre es difícil porque la mayoría de veces pues son tiros con el tiempo justo, ¿no? Desequilibrado, pero bueno, últimamente pues estoy teniendo acierto en ese tipo de tiros y voy a seguir intentando.
Les 9 i 15, un quart de 10 de la nit, Ivan Llull, jugador del Barberà de la Lliga. Eva, bona nit.
Bona nit, Òscar, què tal?
Escolta, notar aquests llançaments és cosa del Sergi o porteu els Llull a la sang?
És cosa del Sergi, és cosa del Sergi. Ell té un don especial per ficar aquest i bueno, és cosa seva, això.
Tu has anotat alguna vegada una cistella semblant o no?
Com?
Si has anotat alguna vegada una cistella semblant.
Sí, alguna vegada sí que he ficat, vaig ficar, me'n recordo, un partit de júnior, que vaig ficar una de mig camp per guanyar el partit.
Però escolta, llavors això és cosa vostra, no és cosa del Sergi, és cosa del Llull.
Home, jo faig una cada 10 anys, una cada 10 caps de setmana, sí.
Què et sembla el triplàs de diumenge?
Perdoni?
Què et sembla el triplàs que va anotar diumenge?
Bueno, ja he sentit moltes coses, no? És un tip increïble, que es veuen, bueno, poques vegades, no? I res més que això, increïble.
Moltes vegades, però, Ivan, a l'afició del Madrid ja la té acostumada a cistelles impossibles i a sobre cistelles importants que decideixen partits.
Sí, no? Ja et dic, és un don especial que té ell i bueno, ell, li agrada assumir aquests tirs d'últim segon que en els que no tens res a perdre, has de tirar i intentar ficar-la. I, bueno, si entren, doncs pues, millor, i quan no entren, pues, no és tan bo, diguem.
Home, diuen que aquests llançaments són els més fàcils, perquè pressió no en tens cap.
Exacte, són llançaments que o tires, no tens cap elecció més, diguem. Així que, bueno, són els més fàcils de tirar.
Exacte, i a diferència de la resta, els tira i els anota, no?
Exacte.
Et sorprèn el que fa o escolta, o ja sabies que el teu germà era molt bo?
No, jo crec que, òbviament ell porta una bona progressió i cada any està jugant millor, però jo crec que ell és capaç de cada any sorprendre cada vegada més gent i bueno, cada any es va sorprenent amb molt, molt millor nivell de joc i bueno, ens va sorprenent a tots, vaja.
Perquè el que està aconseguint és espectacular, no?
Bueno, tu diràs, l'any passat van guanyar tots els títols amb el Madrid, tota la carrera que porta ell fent i que li queda per fer encara, vull dir, parla per si sol.
I la família com ho viu, tot plegat?
Bueno, doncs amb il·lusió i feliços de que li pugui anar tan bé i de que estigui disfrutant amb això de bàsquet.
Perquè encara li queda, té 28 anys, si no m'equivoco, encara li queden anys per endavant per seguir jugant a bàsquet al més alt nivell, aquí on sigui, perquè aquest estiu ja va renunciar a la NBA, però potser arribarà el dia que no podrà dir que no, no?
Bueno, de moment està molt content a Madrid i bueno, esperem que sigui cert que li quedin molts anys de poder disfrutar de bàsquet a Madrid, on sigui, però bueno.
Doncs el Sergi Llull, que ha guanyat molts títols, i els que segur encara li queden per guanyar, encara estan per arribar. El que sí que no podrà aconseguir mai és un que tu tens, o un èxit esportiu, que és un ascens a la CB.
Bueno, esperem que tot li vagi prou bé, que no hagi de mai en aquesta situació, no, diguem.
Perquè si ell presumeix, no sé, si ell presumeix d'èxits, però si ho fa, tu li pots presumir d'una sense CB, que ja et dic que ell no el té, això, eh?
Bueno, ja sabem de la humilitat que té en Sergio, per tant, no solem presumir massa dels èxits. Els disfrutem i els compartim amb la família i poca cosa més.
Molt bé, això de portar el cognom Llull per aquí, per Barcelona o per Catalunya o allà on vagis, la gent el deu relacionar ràpid, no?, amb el Sergi.
Sí, home, clar, ho relacionen ràpid. Tu no deus ser germà de... És el que hi ha.
Molt bé. Què tal pel bàsquet a Barberà, què tal? a la EVA?
Bé, bueno, hem quedat enquadrats al grup de baix de la Lliga EVA catalana i bé, de moment compartim primera posició amb el Mallorca, així que, bueno, no ens podem queixar de moment.
Bueno, segueixes gaudint del bàsquet, no?
Sí, home, sí, és difícil sortir d'aquest món.
Molt bé, doncs Ivan Llull, jugador del Barberà, i el germà del Sergi Llull. Un plaer que ens hagis atès aquí al bàsquet del dia avui, eh, Ivan?
Un plaer, el plaer és meu.
I pel que fa a l'Eurocup, partits de tornada dels vuitens de final, des de dos quarts de nou, el CAI està jugant a la pista del Trento amb l'avantatge de dos punts, 8-5-8-3, del partit d'anada. Demà jugarà l'Herbalife a casa contra Limoges amb l'avantatge de 17 punts, 6-5-8-2 del partit d'anada. Veurem si tots dos passen als quarts de final. Recordem, de fet, que CAI i Herbalife van per cantons al quadre diferents i que, per tant, es podrien veure les cares a la gran final d'aquesta Eurocup, que té un bitllet reservat per participar a la propera temporada de l'Eurolliga pel campió. I demà dimecres tenim nova jornada a la Lliga femenina. Queden 6 per acabar la Lliga regular i encara hi ha moltes coses en joc.
A Ràdio Estel.
Parking es pequeño y cuesta sacar los coches.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs aquest dimecres demà tenim la disputa de la 21a jornada de la Lliga Femenina, en la que l'Uni Girona busca entrar de nou en zona de play-off. Juga a les 8 a la difícil pista del Conquero, segon classificat i vigent campió de Copa, mentre que el Cadí la Seu jugarà a dos quarts de nou a la pista, potser encara més difícil, la del Perfumeries Avenida, que és el líder intractable de la categoria. Jugadora del Cadí, Laura Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, difícil papeleta la de mañana en una pista donde no ha ganado nadie esta temporada y contra un rival que suma ni más ni menos que 19 victorias consecutivas, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que es un partido difícil, pero bueno, nosotros vamos a ir a por todas a intentar sacar el partido.
Pero si alguien puede romper esta racha es el Cadí, ¿no? Que estáis en el mejor momento de la temporada.
Sí, la verdad es que no empezamos de la mejor forma posible, ¿no? La liga, y creo que ahora ya hemos cogido el ritmo, hemos cogido un poco el de qué va esto, ¿no? El rollo del equipo, y la verdad es que ahora estamos jugando muy bien, y bueno, y de hecho, pues desde que hemos vuelto de Navidades solo hemos perdido un partido.
Exacto, de hecho, poco a poco, sin hacer mucho ruido, habéis ido de menos a más, escalando posiciones en la clasificación, y ahí estáis, ya sois terceras, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que es importante, ¿no? Ahora llegan estos 6 últimos partidos, son 6 finales para nosotras, ¿no? Y vamos a intentar a ganar todos los partidos que podamos, porque bueno, queremos estar ahí en playoff.
Pues quedan 6 jornadas para el final de la liga regular y el objetivo, pues el de mantener la zona de playoff, como sea. ¿Ves al Cadí jugando los playoff?
Sí, claro, yo ya lo veía en septiembre.
Pero ahora imagino que lo verás más claro, ¿no? Porque ni hecho expresamente, llegáis al tramo más importante de la temporada en el mejor momento.
Sí, yo creo que hemos trabajado mucho, ¿no? Y al final, bueno, es una forma de juego que no se pilla el primer día, ¿no? Y creo que bueno, que ahora ya todas tenemos muy claro lo que hay que hacer y qué tenemos que hacer para poder ir sumando, y bueno, y cada una suma en su parcela para intentar, pues, sacar cada partido adelante.
Y del Perfumerías, ¿qué me dices? Porque llegan muy fuertes, 19 victorias consecutivas, pero es que en la última 48-102 en la pista del Crefola, ¿eh?
Sí, bueno, creo que es el Salamanca de ahora es un poco diferente al Salamanca que ha habido durante toda la temporada, ¿no? Con esto del cambio del entrenador, de hecho ya se vio el fin de que contra Fola pues dieron un plus de actividad, pero bueno, ya te digo que a nosotras no nos preocupa mucho el rival, sino más bien estar centradas en nosotras, en hacer lo que tenemos que hacer y a ver qué pasa.
Bueno, pues a ver qué pasa mañana. Y por cierto, Laura, enhorabuena por la clasificación con España para el próximo Eurobasket 2017, ¿eh?
Muchas gracias.
Objetivo cumplido y con mucha autoridad, además.
Sí, la verdad es que un poco raro, ¿no? Porque normalmente Suecia tiene un equipo potente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estamos disfrutando bastante jugando el equipo de la selección y bueno, y al final se nota.
Y ahora ya sabéis lo que toca, ¿no? A por el preolímpico de Río 2016.
La verdad es que nunca he jugado un preolímpico, pero en teoría deberíamos de sacarlo, pero bueno, hasta que no se juegue mejor no hablar de ello.
Bueno, pues ya habrá tiempo para hablar de este preolímpico. Laura Gil, jugadora del Cádiz, la CEU, mucha suerte para mañana, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
I en aquesta recta final del programa del Bàsquet al Dia, com tots els dimarts, ens queda pendent d'escoltar els penyistes. Avui dos, la Mary Saez dels Penyadictes de Badalona i el Marc Segura del Sant Coler. Bona nit a tots dos.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Bueno, suposo que heu vist el triplàs de Sergi Llull, no? Què us sembla?
És un triplà, simplement. És d'aquelles jugades que ho intentes 30 vegades i ets una. I no es pot dir res més, és un tros de triple.
Mary.
I és que és entra neta i en el moment que no te l'esperes, no? Sobretot es veu l'aficionat del València Pereira dient no pot ser, no pot ser, i es veu la jugada.
Però
una gran jugada.
No ha notat mai, que jo recordi, un des de 20 metres, però sí que ens té acostumats, Marc, Meri, a notar cistelles, llançaments inversemblants i guanyadors a sobre, eh?
Sí, triples a l'últim segon,
sí, sí.
Bueno, és el que et dona el partit total. Tot el treu i aquestes jugades, pues, tens que tirar-lo.
Com el de la Copa de Màlaga 2014, Marc.
Sí, aquest sí que recordo. Sí. No, és un jugador que en les pilotes calentes sempre se les juga, acostuma a encertar-les, més enllà de l'última Copa del Rei contra el Baskonia, però clar, una cosa és un triple, a mi des de 7-8 metres, l'altra és una cistella des del teu propi camp.
Sí, sí. I una cistella que s'obre, a més, el que són les coses, Marc, dona el Barça l'assa al lideratge de la Lliga Endesa, empatat-s'hi amb el València Bàsquet, després de guanyar Saragossa, eh?
Sí, són aquella allò que diuen coses de la vida, però sí. És millor aconseguir sempre el lideratge per mèrits propis i no gràcies al Madrid, això sempre. Però és curiós que el Barça, que està fent una temporada irregular, que hi ha partits que sembla que diu sí, hi ha partits que dius no farem res, estigui líder de la CB.
Un Barça que, et pregunto, creus que ha passat pàgina al cau de la Copa després de guanyar l'Olimpiakos i de guanyar a Saragossa?
Jo necessito veure allò que dius tres partits seguits contra rivals de nivell per veure-ho. També pot passar que l'Olimpiakos una mica pagués els plats trencats de la Copa. Era el primer partit i algú l'havia de passar. I l'Olimpiakos va ser el que li va tocar. Ara, què passa dijous al camp del Kimki, que el Barça fora de casa a Euroliga li està costant, i després a Euroliga vindran dos partits al Palau amb rivals de primeríssim nivell, com TSK i Madrid, on es volà si ha estat el que es va veure amb l'Olimpiakos va ser passatger, o sí que ha de ser la primera pedra de la reacció.
I vosaltres, Meri, ho veu tenir a prop a Tenerife, però al final no va poder ser, eh?
Sí, la veritat és que va estar propet, però bueno, els nostres pivots van estar una mica fluixets i bueno, la recuperació de Miralles i bueno, la part de dins ens costa una mica i aviam si guanyem aquest diumenge a Sevilla, que és, bueno, ara comencen les nostres finals i Sevilla és una final perquè estem tant cap amunt com cap avall, saps?
Home, la penya està més a prop del play-off que del descens, eh?
Sí, ja, però és en el que guanyes un i puges molt i perds un i també baixes molt, no?
Sí, sí.
I, bueno, la veritat és que estem tenint la mateixa sort que Manresa, que perdem els dos al mateix moment sempre. I amb rivals directes, que, bueno, el Tenerife no tindria que ser del tot directe, però està allà, saps?
Queden 30 segons. Marc, què et sembla el nou Palau Blaugrana, que avui s'ha presentat a Can Barça, 10.000 localitats amb un màxim de 12.000, també es podria reduir amb un corriment de cortines, etcètera, etcètera, però vaja, què et sembla el nou Palau Blaugrana?
Arquitectònicament i tot li dic, sembla molt maco, però allò que dius que sempre cal veure quan això, una cosa és veure la maqueta i l'altra és veure-la físicament.
Diuen que no es perdrà, la màgia del Palau, Marc?
Home, jo espero que no es perdi el que diu que té l'antic Palau, que això és molt important.
Bueno, doncs a veure quan ja sigui una realitat, la temporada 2019-2020, a veure què tal aquest nou Palau, que té molt, molt i molt bona pinta. Penyistes, ho deixem aquí. Gràcies i bona setmana, eh?
Igualment.
I notícia del dia d'avui, perquè l'ICL Manresa ha tancat un nou fitxatge. Es tracta de Jekyll Foster, el nou fitxatge del Manresa. Demà us donarem més informacions al respecte. Ho deixem aquí. Gràcies al Mario Ramírez al control, al Xavi Pagant a la producció. També a vosaltres, per seguir-nos dia rere dia. Tornem demà dimecres per seguir vivint el bàsquet al dia, com sempre, aquí a Ràdio Estel, a partir de les 9 de la nit. Vagi bé.
Refresca't el dia amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.